Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui, dilluns, dia 15 de juliol. L'obrim avui parlant de la 39a edició de la Transsegre, que s'ha celebrat un any més aquí a la ciutat de Balaguer, tot i que l'any passat es va haver de suspendre per la sequera. Aquest 2024 hi ha hagut una única baixada, dissabte, entre Gerb i Balaguer, a la qual van participar 55 embarcacions i 460 tripulants. Des de l'organització fan una valoració positiva de la festa d'enguany, tot i que han explicat que si no s'incrementa el nombre de voluntaris, no es podrà tornar a recuperar el format de les dues baixades. Ampliem de seguida aquesta notícia, però també els n'expliquem d'altres. Són les següents. També avui parlarem del monument a la sardana que tindrà la ciutat de Balaguer a partir del proper 27 de juliol, dia en què s'inaugurarà aquesta nova escultura, precisament ubicada a la plaça de la Sardana. És una iniciativa, la que quedava pendent, a càrrec de l'associació Balaguer Capital de la Sardana, que la finança íntegrament, tot i que també compta pel que fa a l'organització de l'acte i també a la cessió de l'espai amb el suport de la Paeria. A nivell comarcal, avui destaquem que Camarasa endega la nova ruta lliure amb codis QR a la baronia de Sanoisme. Mig centenar de persones van assistir aquest dissabte al tret de sortida d'aquesta ruta guiada. D'altra banda, el monestir de les Avellanes, el passat divendres, va acollir l'acte de cloenda i el lliurament dels diplomes als representants de les 15 empreses que durant 9 mesos han participat en la tercera edició del programa Accelera el Creixement. En el bloc agrari d'avui destacarem que Afrucat i FEMAC impulsen la primera acceleradora d'emprenedoria del sector agroalimentari català. D'altra banda, l'IPC anual a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran es manté al 3,7%. Els preus pugen 7 dècimes al juny, sobretot per sectors com l'oci i la cultura, també els restaurants i els habitatges i el gas. Més de 110.000 persones s'han mullat per l'esclerosi múltiple arreu de Catalunya aquest cap de setmana. L'objectiu era recaptar fons per a la recerca i la neurorehabilitació dels afectats per aquesta malaltia. A Balaguer, el mullat s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a les dues piscines municipals. I abans dels esports, encara tindrem temps avui per parlar del cicle Juliol de Música i Poesia. Aquest diumenge s'ha fet un nou concert, en aquest cas, al monestir de Santa Maria de les Franqueses, a càrrec del trio Pedrell. El proper concert es farà el diumenge 21 de juliol amb Martin Amirten, dedicatòria i cançons de Robert Schumann. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb el següent contingut.
Explicarem que aquest cap de setmana la ciutat de Balaguer ha acollit el torneig de seleccions autonòmiques en categoria mini, el qual s'ha celebrat durant el dissabte a la tarda i el diumenge al matí a les instal·lacions esportives municipals.
Balaguer ha celebrat aquest dissabte a la tarda la festa de la Transsegre, que enguany estrenava en nou format amb una sola baixada de barques des de Ger fins a la capital de la Noguera, quedant eliminada així la baixada de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai, que era la que habitualment es feia precisament dissabte a la tarda. Una altra de les novetats de la baixada ha estat que tots els tripulants havien de portar un xip identificatiu per exigències del pla d'autoprotecció, que també ha fet acotar amb tanques l'espai i el perímetre on se celebrava la festa a baix del riu. Des de l'organització fan una valoració força positiva de com s'ha desenvolupat la denominada Festa Major d'Estiu de Balaguer i han explicat que si no s'incrementa el voluntariat no es tornarà a recuperar el format de les dues baixades. Són declaracions d'una de les membres de l'organització, Gemma Guarner.
Nosaltres la valorem molt positiva. És una baixada molt xula, molt bonica, ràpida, no et canses, i arriba sobretot que arriba a la ciutat nostra de Balaguer i podem continuar tota la festa bé. I ve que el públic pues, està animat aquí. Si nosaltres veiem que el poble de Balaguer tenen ganes de fer la primera baixada de Camarasa de Sant Llorenç, es vol que ve voluntariat, nosaltres apoyarem i ho farem. Però si no hi ha voluntariat i les institucions es posen, no es pot fer, és inviable.
Per la seva banda, la paera en cap de Balaguer, Lorena González, deia que des de la paeria se seguirà apostant per la Transegre i també feia una crida a fer la festa més gran l'any que ve, el 2025, quan se celebraran els 40 anys del que per molts, com dèiem, és la festa major d'estiu.
Després de que hem tingut un any de parada per aquesta sequera, doncs hem tornat a recuperar en una edició diferent, però seguint apostant per la Transegre, no? Per aquesta banda, des de la paeria, continuarem apostant per aquesta festa major d'estiu de Balaguer, de la capital de la comarca, però que volem que vagi molt més enllà i que volem que sigui molt més gran, però només ho aconseguirem si tothom se la creu i podem fer molta més pinya. L'any que ve vindran els 40 anys, per tant, també faig una crida a que aquell que no hagi baixat mai, aquell que no sàpiga el que és, que no s'ho pensi, que vingui, que s'apunti i que faci la festa molt més gran. I sobretot, aquell que ja la conegui, que vingui i doni un cop de mà, perquè hem de fer que aquesta festa no deixi de ser la nostra festa major d'estiu.
D'altra banda, també en relació amb la festa de la Transegre, destaquem que en total hi han participat 55 embarcacions i 460 tripulants. Abans de prendre la sortida des de Gerb, els participants van poder gaudir d'una matinal festiva i també d'un dinar de fideuà al camp de futbol d'aquest nucli. Un cop al riu, van recórrer els poc més de 3 quilòmetres fins a arribar a Balaguer, on els esperava un tardeig electrònic amb els DJs Javi Rumí i Farrix. Farrix, a més del públic, es va acostar a veure'ls arribar. La primera barca en arribar va ser la Perla, amb integrants arribats de diferents punts de Catalunya i capitanejada per la balaguerina Paula, qui mostrava força entusiasme perquè es tornés a celebrar el tradicional descens.
Una barreja de gent de tot Catalunya aquí representant avui, de Valls, de Vilafranca, de Terrassa, de Barcelona, tots aquí. Teníem moltes ganes de tornar a baixar la Transegre i, bueno, hem fet una... Bueno, nosaltres no l'hem fet la barca, però...
Sí, 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 hem participat activament.
Per la seva banda, la Dúnia i el Martí explicaven que participar a la Transegre ha estat una experiència increïble, deien, i que repetiran l'any que ve confiant, això sí, que hi hagin novament més recorreguts.
Pues una experiència brutal i superdivertida. Que
ha sigut increïble, ha sigut increïble. Volem tornar a pujar, de fet, i els tornarem a guanyar tots. Sí, sí, ens apuntem ja mateix.
Ja hem decidit que l'any que ve tornarem a baixar seguríssim. Esperem que es facin més trams encara, que es facin els
dos. Des del pantano, el trobem a faltar, el pantano.
Sí, sí, sí.
Un cop acabada la baixada de barques i després de sopar van començar els concerts de nit amb els grups La Fúmiga, Estopaos i Van de Cool i el tancament de Mont DJ. Hem parlat inicialment ara de la Transegre, continuem amb notícies d'àmbit local i parlem ara de sardanes. La plaça de la Sardana de Balaguer comptarà a finals de mes amb un monument dedicat precisament a aquesta dansa, a la sardana, una de les actuacions que havia quedat pendent en relació a la celebració de la capitalitat de la sardana l'any 2022.
El projecte s'ha pogut recuperar gràcies a la complicitat de la paeria de Balaguer, que, segons ha explicat la paera de cultura Mari Carme Puigpelat, no va dubtar a donar suport a aquesta iniciativa cedint al lloc on posar el monument i també en l'organització de l'acte.
La paeria va donar suport, doncs, quan va fer la petició de la capital de la Sardana, doncs, a posar el monument com a cloent de la gran capital de Sardana que va ser Balaguer, de totes les activitats que es van fer, i llavors doncs, va buscar una ubicació per fer aquest monument de la Sardana. I vam creure oportú, després de diverses converses amb els sardanistes, doncs, d'ubicar-ho a la plaça de la Sardana, que hi té el nom. I simplement la paeria doncs, dona el suport doncs, a que es pugui posar aquest monument, i el pròpiament monument en si, el monument, doncs sí que el patrocina, el paga, el que és la capital de la Sardana. És, després, si convé, no? Pues, lo dels micros, la llum, aquestes coses sí que col·labora, no? La paeria, doncs, una mica amb l'organització del que és l'event, no?
La inauguració tindrà lloc el dissabte 27 de juliol a les 10 de la nit en el marc de la Ballada dels Fanalets. El monument consisteix en una rotllana formada per quatre dansaires a mida real, que a partir d'unes figures estilitzades fan posició de llargs amb els braços amunt. La realització del conjunt escultòric ha anat a càrrec del mestre de forja Gerard Pons i s'ubicarà al damunt de dues antigues rodes de molí de pedra que hi ha al mig de la plaça, el millor de Balaguer, on ubicar un monument dedicat a aquesta dansa, segons ha manifestat el president de l'Associació de Balaguer Capital de la Sardana 2022, Jaume Marvà, que també ha recordat que en el marc d'aquesta efemèride també es va editar un CD amb un ampli repertori del patrimoni sardanista local.
Teníem clar que volíem que quedessin dues coses. Una era un CD, per tant vam fer un treball de recopilació del patrimoni sardanista local, recuperant parcel·les que no estaven localitzades, i vam editar un CD, evidentment amb la col·laboració de la Paeria. I la segona cosa que volíem que en quedés era un monument a la Sardana. Aquesta és la plaça de la Sardana, i pensem que el millor lloc perquè Balaguer hagués un monument a la Sardana era la plaça que portava el seu nom, que és la plaça de la Sardana. I, afortunadament, van sobrar uns diners per a poder fer això, i, afortunadament, la Paeria ho ha vist bé, hi ha hagut la sensibilitat per part de la Paeria. Per tant, tot i que el financem amb recursos propis de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, del romanent que va sobrar, sí que volem agrair a la Paeria totes les facilitats que ens ha posat.
Feta la descoberta del monument i el Parlament d'Autoritats, es donarà inici a la tradicional ballada dels fanalets, que habitualment se celebra el dissabte més proper a Sant Jaume i que enguany excepcionalment no es farà a la plaça del Mercadal, sinó a la plaça de la Sardana. Està previst que la ballada comenci amb una galop de benvinguda a càrrec de les colles de la ciutat i amb la sardana Balaguer, capital de la sardana, de Dani Gasulla. La ballada anirà a càrrec de la Cobla Jovenívola d'Agramunt, que conjuntament amb el col·lectiu sardanista ha preparat una actuació formada per grans èxits de la composició actual, amb títols com Petons de matinada d'Enric Ortí, La plaça de les il·lusions d'Anna Abad, Quina paciència de Marcel Artiaga o Blanes de Jordi Molina, i s'acabarà amb La iaia Assumpción, l'obra de Pere Baiges i Jan Castells inspirada en la sèrie Plats Bruts. El monument a la Sardana és un encàrrec de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, entitat que n'assumeix tot el cost, i avui se n'ha fet la presentació. L'acte ha comptat amb representants de l'entitat i de les colles sardanistes, juntament amb la Paira en Cap, Lorena González, i la Paira de Cultura, Maria Carme Puigpelat. Està previst també que als peus del monument s'instal·li una rèplica de la placa commemorativa de la capitalitat. Amb la seva inauguració, l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 culmina la seva tasca com a entitat.
Obrim ara la informació d'àmbit comarcal. L'Ajuntament de Camarasa ha endegat aquest dissabte la nova ruta lliure per la Baronia de Sant Oïsme, que incorpora una sèrie de codis QR durant el recorregut per conèixer tots els detalls del conjunt monumental més gran de Camarasa. Aquesta ruta sorgeix arran de l'anàlisi i diagnosi del Pla Estratègic de Turisme d'aquest municipi, que posa de manifest la necessitat de documentació tècnica del patrimoni existent i que fa necessari inventariar i documentar per tal de difondre'l correctament. Així, el Museu de la Noguera va encarregar un estudi tècnic sobre aquest entorn a càrrec del doctor Francesc Fiter en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Camarasa i el propi museu dins del programa del Museu de Suport Territorial de la Noguera. Així ho ha explicat aquí a Ràdio Balaguer la directora del museu, Carme Alòs, que diu que la ruta contempla 5 punts dins del nucli medieval de la Baronia. També destaca que han aparegut dades força desconegudes i fins i tot una llegenda. Diu també, assenyala també, que properament es traduirà aquesta ruta al castellà, el francès i l'anglès per fer-la així accessible a un públic més ampli.
Bé, doncs dins del marc del Museu de Suport Territorial, que recordem és un programa de Generalitat en el qual el Museu de la Noguera ja està adscrit, des de l'Ajuntament de Camarasa se'ns va sol·licitar que poguéssim aportar una mica de narrativa i de relat a les restes patrimonials de la Baronia de Sant Oïsme. Llavors això, bueno, ens en fem càrrec, i el que vam fer va ser consultar-ho amb el Francesc Fiter, el doctor Francesc Fiter de la Vall d'Age, que és un historiador que ha treballat molt tota aquesta zona. Ell ens va proporcionar doncs, tota la documentació, tota la informació que feia falta, i a partir d'aquí s'ha constituït un itinerari que es pot fer lliurement perquè és en base a codis QR i que consta de 5 punts dins el nucli medieval de la Baronia de Sant Oïsme. A més a més, bueno, està molt bé perquè han aparegut dades que eren força desconegudes, no? I fins i tot una llegenda a l'entorn de la Baronia que, bueno, que molt poca gent coneixia. Per tant, molt contents de l'experiència. El que vam fer va ser presentar-ho dissabte passat i van vindre bàsicament veïns del municipi que, bueno, pues que volien estar en aquesta engegada, en aquest tret de sortida, que a més a més ara també es traduirà al castellà, al francès i a l'anglès, de manera que, bueno, serà molt accessible, si no al 100%, no al màxim que puguem.
Per oficialitzar la ruta, aquest dissabte, com sentíem, es va dur a terme una primera visita en aquesta ocasió, guiada gràcies precisament a la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, que va explicar a una cinquantena de participants, concretament, el traçat i també la informació poc coneguda sobre aquest espai. Prèviament es van fer els parlaments del president de l'entitat municipal descentralitzada de Fontllonga i l'Ametlla, Josep Maria Camarasa, la directora també del Museu, Carme Alòs, i l'alcaldessa del municipi de Camarasa, Elisabet Lizaso. I continuem a comarca. El monestir de les Avellanes va acollir el passat divendres l'acte de cloenda i també el lliurament dels diplomes als representants de les 15 empreses que durant 9 mesos han participat en la tercera edició del programa Accelera el creixement a Lleida, marcat en el conveni entre PIMEC i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Les 15 empreses que han finalitzat la seva participació en el programa estan distribuïdes territorialment entre les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues, el Pallars Jussà, Solsonès i Vall d'Aran, i han estat escollides en funció de criteris indicadors sobre el seu potencial de creixement. L'Accelera el creixement és un programa que té per objectiu que les pimes obtinguin un pla de creixement i d'acció, així com dotar-les de les eines que necessiten per realitzar-lo. D'aquesta manera, PIMEC i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació enforteixen el teixit empresarial del territori i el preparen per aprofitar les oportunitats que apareguin en el futur. Com a resultat, els empresaris i empresàries d'aquesta tercera edició confien en augmentar la seva facturació un 27% de mitjana, tenir un augment mitjà d'un 15% de la plantilla i un increment de la rendibilitat de més del 100% de mitjana en els propers 3 anys. El president de PIMEC Lleida, Jesús Torrelles, s'ha mostrat molt satisfet dels resultats d'aquesta tercera edició del programa, ja que ha permès tornar a ajudar les empreses del territori a millorar la seva competitivitat. Així mateix, Torrelles ha manifestat que el programa ha ajudat que les empreses petites es facin mitjanes i les mitjanes es facin grans. El diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, destacava que el programa Accelera el creixement és una oportunitat molt valuosa per les pimes lleidatanes, ja que els proporciona les eines i el suport necessaris per revisar i implementar estratègies de creixement. El programa Accelera el creixement a Lleida és un exemple de la col·laboració entre institucions i demostra el compromís per fomentar la competitivitat i l'èxit empresarial. Un programa que es consolida com una valuosa oportunitat per impulsar el creixement econòmic i la innovació a les empreses lleidatanes. L'acte de cloenda va comptar amb la participació de l'alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya, Lídia Ver, el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i la paera en cap de Balaguer, Lorena González. Els assistents van poder gaudir a més de la conferència L'empresa familiar al segle XXI, reptes i oportunitats, a càrrec de Manel Plana, professor de la Universitat de Lleida i director de la Càtedra d'Empresa Familiar.
En l'àmbit agrari, avui els expliquem que l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, i el Clúster de la Maquinària i Mitjans de Producció Agrícola, la FEMAC, impulsen la primera acceleradora d'emprenedoria adreçada al sector agroalimentari. Amb el nom emprenagro.cat, el projecte té com a objectiu buscar, donar visibilitat i també impulsar el talent dins del sector agrari i ramader.
L'acceleradora oferirà 3 mesos de formació i mentories amb professionals del sector perquè els inscrits, siguin joves o no, puguin tirar endavant i fer viables les seues idees. Hi ha 15 places disponibles i de moment ja hi ha 6 inscrits. Volem crear la Masia del Barça del sector agro, explicava el director d'Afrucat, Manel Simón, a la presentació del projecte que es va fer a Lleida.
Però tu també pots muntar el teu negoci. Llavors això és el que volem intentar espènyer, donant visibilitat a aquests projectes, el que justament, indirectament o directament, el que estarem fent és manifestar al jovent: ei, que hi ha aquesta possibilitat. Si tens una idea, la idea no té edat, evidentment, però evidentment, quan més jove és, més trencador pots arribar a fer, menys barreres mentals pots tindre, no? Llavors, si interessa poder fer aquest procés. Jo diria, fer un paral·lelisme amb el futbol, que volem crear el símil de lo que sigui en el futbol la Masia del Barça, doncs la Masia del sector agro.
La iniciativa emprenagro.cat vol donar visibilitat al talent del sector agroalimentari en diversos àmbits, ja sigui el de la innovació, la digitalització o la promoció. I és que, segons els seus impulsors, malgrat que Lleida és el rovell de l'ou del sector agrari i ramader del país, l'emprenedoria dins aquest és un terreny una mica desconegut, ha explicat el president de FEMAC, Josep Ramon Pons, que diu que al territori encara hi ha molt talent per descobrir.
El sector està mancat d'aquestes iniciatives que volem posar ara en valor, i llavors, vull dir, crec que al territori hi ha molt talent per descobrir i molta gent que es podria dedicar a aquest sector, però que avui en dia tant el sector agroalimentari com dels medis de producció agrícola és una mica desconegut, tot i que estem a Lleida i que és el rovell de l'ou dins de Catalunya del sector agrari i ramader. I llavors una iniciativa com aquesta, que es pugui obrir les portes a nous emprenedors, nova sàvia, nova gent, donar-los la possibilitat de que hi ha una via per descobrir i per poder tirar endavant les seves idees i els seus projectes.
L'estat espanyol és el tercer país darrere de l'Índia i els Estats Units en empreses emergents al sector agrotecnològic. D'aquesta manera, la iniciativa vol donar un impuls als projectes innovadors en un sector agroalimentari cada vegada amb menys relleu generacional i amb reptes afegits com són els desequilibris comercials, oferta-demanda i una climatologia cada vegada més extrema. La primera convocatòria s'adreça a perfils d'estudiants de cicles formatius i de graus universitaris, joves i fills agricultors que es volen incorporar a una explotació familiar, acadèmics i treballadors d'empreses o persones en situació d'atur. En total, se'n beneficiaran 15 persones entre els mesos de setembre i desembre i rebran formacions i mentories gratuïtes amb altres professionals del sector. Els millors projectes que en surtin seran reconeguts i premiats amb premis de 1.750 i 500 euros. L'acceleradora està impulsada per la FEMAC, Afrucat i la consultora IMAC i compta amb la col·laboració i el suport d'Agrobal, Holbalg, Lleida, Inversions, SIDAF, el Parc Agrobiotec, el Clúster Innovi, el Clúster Fruit Retail i l'INCA. El projecte rep a més el suport del Departament d'Empresa i Treball.
I parlem ara de l'IPC, de l'índex de preus de consum interanual a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, que s'ha mantingut el mes de juny al 3,7%, segons les dades publicades concretament la setmana passada per l'Institut Nacional d'Estadística. És una dècima més respecte a la mitjana de Catalunya, que també es manté. Així, omplir la cistella de la compra és un 4,5% més car que fa un any, mentre que l'habitatge i els combustibles s'han encarit un 5,3%. Si es compara amb el mes de maig, però, els preus pugen 7 dècimes, una crescuda que lidera el sector de l'oci i la cultura, seguit aquest sector dels restaurants i hotels, l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles. Per contra, cau el preu de la roba i el calçat i també el del transport. Obrim ara el bloc més cultural, més lúdic de l'informatiu d'avui, també el més social. Parlem de les més de 110.000 persones que han participat aquest diumenge en la tradicional iniciativa solidària Mullat per l'esclerosi múltiple en més de 500 piscines d'arreu de Catalunya amb l'objectiu d'afavorir la recerca i la neurorehabilitació de les persones afectades per aquesta malaltia.
L'acte central de la campanya d'enguany s'ha celebrat al Club Natació Barceloneta i, entre d'altres, hi han participat el president del Parlament, Josep Rull, i la vicepresidenta de la Generalitat en funcions, Laura Vilagrà, acompanyat de diversos càrrecs de la Generalitat i rostres populars com la cuinera Ada Parellada, les actrius Lloll Bertran, Agnès Busquets i Anna Sinan, l'actor Octavi Pujades i el cantant Edu Esteve. Una festa que ha comptat també amb una gran actuació conjunta amb el músic Ramon Gené, el grup Messengers i la coral Mas Gospel, que han interpretat la versió del Llença de l'Axambusto des d'una plataforma flotant al centre de la piscina del Club Natació Barceloneta. Les padrines d'aquesta edició han estat les esportistes Ona Carbonell i Laia Palau. La iniciativa va començar amb 67 piscines participants i aquest diumenge van ser més de 500. Al llarg dels anys s'han recaptat més de 5 milions d'euros que s'han destinat a la recerca i a donar suport a les persones i famílies que conviuen amb la malaltia. A Balaguer, les dues piscines municipals s'han sumat a la iniciativa aportant la recaptació del cap de setmana al projecte. També la gran majoria de piscines de la comarca hi ha participat aquest passat diumenge. A banda de participar en els actes d'aquest més de mig miler de piscines d'arreu de Catalunya, els ciutadans també poden fer encara donacions mitjançant la compra de productes solidaris a la web mullat.cat. A més, alguns restaurants col·laboren oferint un plat solidari en suport a la lluita contra l'esclerosi múltiple i als supermercats Caprabo i Sorli es pot comprar Olearum, un oli solidari elaborat amb petits productors catalans agrupats sota la marca Olis de Catalunya. Per cada ampolla venuda fins al 31 de juliol es destinarà un euro a la lluita contra la malaltia sense cost addicional per al consumidor.
La que estem sentint, la que estem escoltant, és la música del trio Petrell, el protagonista del segon concert del cicle juliol de música i poesia d'aquest 2024, un concert que ha tingut lloc aquest passat diumenge al monestir de Santa Maria de les Franqueses. S'hi ha ofert, com dèiem, la proposta del trio Pedrell a partir de la poesia de Joan Salvat Papaseit. Els membres del trio Pedrell, concretament Jordi Humet al piano, Òscar Alabau al violoncel, Cristian Torres al violí i Núria Miret com a rapsoda, es van conèixer a l'Escola Superior de Música de Catalunya a Barcelona i des de l'any 2012 formen part d'aquest col·lectiu que du a terme un treball constant d'aprofundiment en el repertori per a trio amb piano, amb l'objectiu compartit de presentar la música del passat al públic a través d'una mirada contemporània. El col·lectiu participa habitualment en un gran nombre de concursos nacionals i internacionals. El seu repertori inclou autors que van des del classicisme fins a obres actuals i el primer disc que van publicar i que es titulava Arrels els va valer el Premi Enderrock 2018 a millor àlbum de clàssica atorgat per la crítica. El proper concert del juliol de música i poesia serà aquest proper diumenge, 21 de juliol, amb Mirten, dedicatòria i cançons de Robert Schumann. I intervindran la soprano Júlia Farrés Llongueres, el baríton Elies Arrans i Daniel Blanc al piano. Miquel Desclot serà el rapsoda. El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden trobar, es poden adquirir al web balaguer.cat o també a la web julioldemusicaipoesia.cat. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dilluns.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva explicant que aquest cap de setmana la ciutat de Balaguer ha acollit el torneig de les seleccions autonòmiques en categoria mini, que s'ha celebrat durant el dissabte a la tarda i diumenge al matí a les instal·lacions esportives municipals. Un any més, doncs, des de la Federació Catalana de Bàsquet, en col·laboració amb l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer, s'ha organitzat aquest torneig en el que han participat 120 infants de les seleccions d'Aragó, la Comunitat Valenciana i Catalunya, de categoria mini de primer any, tant masculina com femenina. Uns partits que s'han jugat en formats tots contra tots, disputant dos partits el dissabte a la tarda i un únic el diumenge al matí. Un torneig que ha tingut lloc als pavellons d'Impaxa i el 1 d'octubre.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que cada dia dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui dilluns 15 de juliol, el diari Segre parla en la portada de les protectores col·lapsades, diu, per l'abandó de gossos arran de la llei de benestar animal. També destaca que els hospitals Arnau i Santa Maria de Lleida completen la unificació de tots els seus serveis mèdics i diu també que l'Ajuntament de Preixana assumeix la venda de pa als veïns del poble. Per la seva banda, el diari La Mañana diu que les visites guiades a la ciutat de Lleida ja han atret 3.200 turistes. És el principal titular de la portada de La Mañana d'avui dilluns, tot i que la fotografia principal està dedicada a l'esclerosi múltiple. Lleida, diu, es mulla contra aquesta malaltia. També destaca que la Bordeta es torna a queixar per la pudor i que Tàrrega restaura dos torricons de la muralla. El Punt Avui obre aquest dilluns amb les portades dels propietaris del celler de Can Roca, Joan Josep i Jordi Roca, que diuen la cuina a Catalunya està millor que mai. D'altra banda, en l'àmbit de la política nacional, destaca avui el Punt Avui les paraules de Guillem López Casesnoves, catedràtic d'Hisenda Pública, que assegura que aconseguir les claus de la Caixa és molt difícil i que Esquerra assenyala hauria de tenir un pla B. En l'àmbit internacional, Trump sobreviu a un intent d'assassinat. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dilluns, posem el punt i final. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.